El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Un quart i un minut de 10 del matí. Comença aquí la tertúlia del gall del monestir en companyia de l'Alfredo Bergua. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Aquí l'Esther Casteller, molt bon dia.
Bon dia.
Esperem que el Jordi s'il·lumina, el Jordi Casas s'il·lumina i ja s'ha obert a vingui cap aquí.
No, jo no sóc gaire optimista, eh?
I el Toni Ramon, que sempre ve una miqueta més tard, aviam si també s'incorpora en aquesta tertúlia de dimarts.
Toni, confiem que deixarà la nena a escola i vindrà,
sí,
i aquí, com sempre.
Aquí l'esperem, amb el micròfon obert. Temes que comentàvem fora d'antena amb el tema de la vaga del metro, avui convocada des de les 8 del matí, coincidint, en aquest cas, amb la fira d'alimentària de Barcelona. Havíem tingut el tema del Mobile World Congress.
Partit de clàssic Barça-Madrid.
Barça-Madrid, també. Es converteix ja com una... com un modus operandi, en aquest cas, del comitè d'empresa, dels treballadors. El tema és valorar a partir d'aquestes accions després si s'aconsegueix alguna cosa o no, però de moment, clar, aquest matí una altra vegada autopistes ja col·lapsades, més carregades de l'habitual, i es torna a repetir una mica la dinàmica. No sé si això els portarà a algun lloc o continuarem amb aquestes estampes més temps.
Bé, portem, com bé dius, ja temps amb aquest tipus de parades, aturades, que busquen quan més impacte puguin tenir més mal puguin fer, perquè realment busquen esdeveniments que són importants per la marca Barcelona, i en aquest cas pues, vam veure el Mobile, vam veure el Barça-Madrid, ara veiem l'alimentària, i de moment no he tingut cap tipus d'efecte. I és més, jo crec que ja la gent s'hi comença a acostumar, i per tant quan perds ja agafar una qüestió de normalitat, pues jo no sé si pels sindicats és una bona estratègia, perquè en tot cas no han aconseguit el que ells volien. Després veurem què fa TMB, si busquen arribar a algun tipus de solució, que al final jo crec que arribarà, perquè no pot això eternitzar-se, però en tot cas jo crec que estan perdent força els sindicats en aquesta qüestió.
Però jo, sense en cap cas qüestionar ni deslegitimar gens el dret a vaga, crec que una mica és el que deia l'Alfredo, la gent ja s'hi està acostumant, però realment la gent perjudicada, o sigui, ho fan coincidir amb el Mobile, amb l'alimentària, la gent perjudicada no són les persones en general que van a aquests grans esdeveniments. Per tant, aquests esdeveniments s'acaben fent potser amb una mica més d'incomoditat, però sense massa problemes. Recordem que al final la valoració del Mobile era positiva, que el primer dia el senyor Hoffman estava molt enfadat, però que després no va passar res. És més, els participants al Mobile tenien taxis a la seva disposició, tenien carrils a la seva disposició només per taxis i limusines. El metro no era potser pels grans participants el més utilitzat. Suposo que mentre es durin les negociacions és un recurs que han utilitzat i els hi ha funcionat moltes vegades. Cada any amenacen amb una vaga, normalment abans del Mobile, i cada any se'ls havien concedit part de les demandes, s'havia arribat a un acord per evitar aquesta vaga. Aquesta vegada no ha estat així. A mi el que m'encanta, i sobretot com a periodista, és una situació una mica... Et sents impotent, perquè parles amb un i et diuen no, les negociacions estan totalment aturades, no avancem, de fet ni ens reunim, etc. I parles amb l'altra part i et diu no, anem negociant, anem avançant, estem encallats en aquests punts, però... I dius, bueno, a veure què...
Estratègia de negociació.
Què està passant? Clar, et costa molt informar i et costa molt explicar-li a la gent què és el que està passant, perquè dius, bueno, en teoria estan negociant, però mentre un creu que avança, l'altre no, i et va convocant vagues, i al final la gent que ho pateix cada dia ja el que fa és emprenyar-se amb els sindicats del metro. Poca gent, jo crec que ja, i segueix havent molta gent que diu, no, si tenen un conflicte laboral, doncs evidentment, tal, no ens hi ficarem, però quan et perjudiquen cada dia... sumat a ja els problemes que ens trobem habitualment amb rodalies o que els transports públics a vegades també fallen ja al marge de rodalies, és que clar, arribar d'hora a la feina, arribar a l'hora, comença a ser ja una utopia.
El tema és el que dèiem, una mica visualitzar d'aquí un temps si s'aconsegueix o no alguna cosa amb aquest tipus d'aturades. De moment és un dels problemes afegits que té també el govern de la capital de Catalunya en tema pressupostos. També, tall de curiositat, però aquest diumenge el periòdico publicava un vídeo on apareixia una parella mantenint relacions sexuals en una estació de metro. També això ha estat una arma utilitzada per l'oposició per dir que el metro està fora de control. En plan, no sé si en quin grau de serietat o no.
Em sembla que avui, per exemple, em sembla que és el periòdico que treu, de fet ho he sentit, no ho he llegit, però que treu entrevistes o testimonis de treballadors del metro i que diuen que això és molt habitual. El que passa és que normalment, i segurament és el que tots potser ja sabíem o ens podíem imaginar que passava, doncs els escenaris potser no són tant al mig de l'andana, sinó les cabines de fer-se fotografies, el fotomatón, escales d'emergències, un raconet, i amb una certa discreció doncs a vegades això passa desapercebut i mira, cadascú té una mica els seus gustos o... Però clar, el vídeo de l'altre dia també dius, a veure, aquesta parella, la pregunta era, anaven molt drogats o anaven molt beguts, perquè, o realment cap mena de vergonya, perquè si algú ha vist el vídeo no tenien cap mena de problema, i clar, el millor d'aquest vídeo són les reaccions de la gent. Que clar, des de sentir-se molt incòmode, no anar cap allà, i era complicat perquè estàvem ben bé al mig de l'andana, fins a comentaris i participar des de fora de l'activitat, per dir-ho així. El tema és que ningú tampoc ha denunciat directament. I sí. Aquest vídeo sorgeix d'una persona que deia, estic farta de trobar-me això i vull que es publiqui, si més no així ho va rebre el periòdico, perquè aquestes actituds no poden ser, però si tampoc ho denunciem on pertoca és complicat. Clar, els volen identificar per sancionar-los, però si no se'ls hi veu la cara per enlloc.
Igual ja estan als seus països tan contents. Però si és veritat, doncs que el metro, però ja no ara, ja porta temps que... Hi ha situacions que són una mica esperpèntiques. Vull dir, no ho dic només per això.
Perico recollir altres exemples incívics també.
Vull dir, allà veus els vigilants que hi ha pràcticament totes les estacions, que veus la gent que es cola i els vigilants pues, ho miren, no? I sense cap tipus de control, que no et planteges realment quina és la seva tasca. O, per exemple, fins fa 4 dies que tenies els manters que posaven el seu bazar a l'estació, per exemple, de Plaça Catalunya. O ja no era tan sols ni el rebador que hi ha on hi ha l'intercanviador entre metro i ferrocarril, sinó era dintre la pròpia estació de la línia 3, que difícilment podien passar els propis usuaris del metro, perquè és que et trobaves allà que et deixaven un mini pas i això amb total impunitat. Ara sembla ser que sí que s'ha aplicat una operació entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana que ha acabat amb aquesta situació, almenys temporalment, no? Però... clar, aquí tens que tenir una clar quina imatge vols de Barcelona, quina imatge vols tenir dels teus transports públics, i per tant, vull dir, si passen determinades coses i tu no actues, pues passa el que passa.
Saludem el Toni Ramon, molt bon dia, que s'ha incorporat al
bon dia.
El tema més important del dia, que era el vídeo del periòdico, és broma.
Però per cert, avui m'han comentat que n'hi ha un altre de vídeo,
Sembla de la mateixa parella?
No, d'una altra parella, no, d'una noia.
Sí, igual és una activitat professional.
D'una noia fent les seves necessitats a l'Andén.
Sí, però, el periòdico deia que recollia també altres vídeos entre ells
però jo...
accions incíviques.
Vull dir una cosa i de seguida deixo parlar del Toni. Això va passar al metro, però això no és un fet exclusiu del metro. Als ferrocarrils et trobes... Sí, si tu agafes els transports públics a les nits, et pots trobar de tot. Jo tota la vida tornant amb tren a la nit o quan anava a treballar a vegades de matinada o tornava a treballar, des de gent que està molt borratxa vomitant... fins a també doncs, a vegades gent que aprofita l'escenari doncs, per tenir relacions sexuals o el que sigui. L'altre dia, a les 8 del vespre, hi havia uns adolescents amb un monopatí amunt i avall del passadís dels ferrocarrils. I es va conèixer una altra agressió amb un vigilant de seguretat de Rodalies. El problema ja no sé si és un tema de metro o lloc puntual, sinó d'una qüestió d'incivisme que s'ha d'intentar potser atacar des d'altres bandes.
M'ho deixes, com es diria, huevo, anar per aquí, diguéssim. O sigui, podem...
El comentari ha quedat molt bé amb
sí,
el tema.
Sí, amb el tema que es tracta, no? Està bé. Més enllà de comentar el vídeo que ja ho haureu fet, No cal entrar en més detalls.
Veníem de la vaga, veníem de la vaga.
Ah, veníem
de la
vaga. Molt bé. Bueno, malauradament és més mediàtic un polvo al metro que els problemes laborals o la vaga de metro, eh? Jo crec que el problema és, sense voler semblar un abuelete, diguéssim, és d'educació i incivisme. O sigui, i podem posar tota la repressió que vulguem, però si no s'ataca des de, com deia l'Ester, des d'altres àmbits, que ha de ser el familiar, escolar, etc., doncs difícilment solucionarem, doncs, això. Ja no entro en el vídeo escabró, sinó en el fet de que, doncs, aquests nanos amb monopatí pel vagó, no? Va, molt bé, podem posar un vigilant a cadascun dels vagons de ferrocarrils, de metro, però em sembla que això no és viable i que s'ha d'atacar des d'altres bandes. Malauradament, ja no vull culpar d'això l'escola, però sí parlaré de que moltes famílies, doncs, d'alguna manera abandonen l'educació dels seus fills i la deixen, doncs, a mans d'uns professionals que la seva professió no és educar. També és educar, eh? Però no és la seva principal funció. Per tant, si les famílies descuiden, jo crec que un punt importantíssim de l'educació dels seus fills, doncs després passaran aquestes coses. Per tant, caldria conscienciar des de molts àmbits que actituds incíviques s'han, doncs, de tallar des de ben petits. I, per tant, ja ens estalviaria molts problemes futurs. Perquè només amb la repressió, només amb les operacions Mossos, Guàrdia Urbana, que comentava d'Alfredo, o només amb posar guardes de seguretat a totes les estacions, a tots els vagons, doncs, bueno, podrem evitar-ho, però no solucionar-ho. Llavors, crec que el problema va més enllà. I després, també, de cara al turisme, doncs, d'alguna manera, no és tant per netejar la cara de Barcelona i de que sigui una ciutat impoluta, perquè totes les ciutats tenen les seves misèries, sinó també de cara a no ser permissius amb segons quines actituds de la gent quan ve a Barcelona. O sigui, no donar la imatge de que aquí es pot fer tot. Jo crec que aquest també és el punt important. No tant de mostrar la millor ciutat del món, que tant de bo algun dia ho siguem, sinó senzillament que hi ha actituds que no es permeten a la via pública. Aquesta, com altres, eh? Vull dir, el que vam veure a Madrid fa uns dies abans d'un partit de futbol, i un llarg etcètera d'accions que veiem, que quan la gent surt de casa i se'n va a un altre país es pensa, sí, que allò és barra lliure.
Agafo el que has dit, és veritat, vull dir, si sobretot els turoperadors, ja d'entrada no posen de la seva, i aquí es ven, doncs, com Barcelona, però també dic Barcelona, dic Salou, que també ho tenim relativament, que venen aquí aquestes macrofestes, o aquí es pot fer tot barra lliure, doncs, malament. Ho hem vist amb equips de futbol, recordo fa uns anys un equip, crec que eren escocesos, que la van liar a plaça Catalunya, pues no, o sigui, aquí s'ha de dir unes directrius i que aquí hi ha unes normes i s'han de complir, i hi ha unes ordenances que s'han de també.
Amb el tema dels teleoperadors que comentaves, l'altre dia també deien pels mitjans de comunicació que ofertaven paquets en què explícitament s'ofertava sexe.
Hi ha ciutats que comencen a sancionar precisament aquest tipus de...
Exactament.
Hi ha un tema, el que dèiem, que és intern, a nivell d'educació, de l'incivisme, doncs que és un tema que no s'haurà solucionat en certes persones, o vull dir que han viscut aquí tota la vida. Després ja tot el tema del turisme amb aquesta etiqueta que diem low cost, i que Barcelona està inundada, aquí encara no ho hem patit a Sant Cugat perquè és un altre estil, però
no som tan low cost,
però és veritat que aquí hi haurà algú d'aixecar una mica el fre, perquè si des de la mateixa destinació des del turoperador a l'altre país s'està ofertant una cosa que no és, és tan, no sé...
No, i a part que es troben...
Còmplice com...
No, i a més és que es troben aquí, Guàrdia Urbana, i de que quan enganxen algú, normalment d'aquests grups incívics, fent de les seves per la ciutat de Barcelona, i volen multar, no es cobren aquestes sancions. Vull dir, perquè marxen al seu país a cada 2-3 dies, una setmana, no han cobrat la sanció perquè tampoc les poden pagar en efectiu, doncs aquestes sancions les han de cobrar, per tant queda impune.
La zona blava, per exemple, no? Si tu et posen una sanció de zona blava i no la pagues, en principi hi ha aquest forat legal en què ningú et perseguirà per una... ara no vull fer apologia, però
et poden acabar embargant el compte corrent, però si tu vius en un altre país, doncs clar, no et poden, no et poden fer res.
Per tant, bueno, estem en una situació... Ara recordava una situació personal que vaig trobar fa 4 o 5 anys als Ferrocarrils de la Generalitat, pujant, era, no sé, de quarts a 8 del vespre, i crec que era un dissabte, perquè el vagó anava bastant buit. Hi havia un parell menjant pipes, tirant pipes a terra, amb els peus a sobre, i jo mateix, jo els vaig cridar l'atenció. Ai, Déu. No. Insults, amenaces... Vull dir, jo vaig sortir del vagó i em feien senyals com si m'anava a tallar el coll, no? Vull dir, una experiència, mai més torno a obrir la boca jo en un tren, perquè això, encara pot sortir tu mal parat.
És que abans el Toni deia, no vull semblar abuelete, jo hi ha moments també que vaig amb tren i penso, és que ara aniria aquesta gent, l'altre dia els del monopatí vaig estar a punt, el que passa és que al final van parar. A veure, que aquí hi ha gent gran, que hi ha nens, que, i que a més els altres no tenim per què aguantar aquestes coses, entre cometes. I dius, pots posar seguretat, però és que clar, jo sempre he sigut molt bona nena, és obvi. Però a mi no se m'hagués acudit la meitat de coses que he acabat veient, i ja comencem, perquè a més a la nostra època això es feia diferent, a la nostra època sona molt, molt iaio, però ja no tinc 16 anys, és el que hi ha. Agafes els ferrocarrils a les 12 de la nit, un divendres, un dissabte, sé que ho sembla, 22. Agafes els ferrocarrils un divendres o un dissabte a la nit i el que et trobes ja directament són els grups d'adolescents que van amb les ampolles de Fanta o de Coca-Cola plenes de coses que no són ni Fanta ni Coca-Cola, que no sé què són i tampoc no m'interessa, però que ja comencem així. I clar, a més són ampolles que són prou contundents. Ja com que el botellot a l'espai públic doncs està bastant controlat, els ferrocarrils ho està menys, i és una manera d'anar començant de festa sense haver de pagar aquells preus que dèiem de 10-15 euros per una consumició. Clar, evidentment, quan comences així, doncs evidentment quan vas molt begut l'actuació canvia bastant, i tots quan hem anat de viatge a un altre país et sents d'alguna manera més lliure perquè no et coneix ningú, però això, no sé, acabar fent segons quines coses tampoc no ens hi ha portat mai. Una mica es barreja tot i és com difícil de combatre, perquè ja és un problema generalitzat de la societat, no només dels joves, pel que dèiem dels turoperadors. O sigui, no ho sé, l'altre dia també sortia aquesta notícia, que no sé si és un bulo que ara s'ha posat de moda, les relacions sexuals amb grup, en què una persona és portadora del VIH i ningú sap qui, i sense protecció, tipus ruleta russa. No clar, sé, és que dius que ens està passant a tots, no?
La ciutat està malalta.
A veure, a tu diuen això i apretes a córrer.
Clar, per això dic que...
O sigui, per l'educació que hem rebut i no...
Mai, perquè
i no puritana,
no sé,
justament.
A mi m'agrada preservar al màxim risc, la meva integritat física i la meva vida. És que...
El comentaven...
Ara, i la persona infectada, no sé, que es presti a fer això també...
Tampoc no sé si és un bulo, però només un apunt...
Això ho han tret tots els mitjans fa temps.
Sí, sí. Com a mínim vaig llegir el periòdico i no sé si l'Ara o el Punt, un dels dos.
Sí, ho han recuperat ara fa uns dies, però és una pràctica que ja es feia en d'altres països, i com que ens agrada importar sempre el bo i millor, doncs també ha arribat aquí.
Un apunt, ara que deies això de ho han tret tots els mitjans, el vídeo aquest de la parella tenint relacions sexuals al metro... Els primers que el van rebre, que jo sàpiga, va ser diumenge al vespre al periòdico, sí, sí. Que van publicar la notícia, però no van publicar el vídeo. Sortia com una fotografia, com si fos el vídeo, un frame del vídeo, però no es podia clicar. Què ha passat? Que aquest vídeo ha corregut tant per les xarxes socials que això l'endemà, al final, tots els mitjans no ho van acabar traient, perquè al final és, bueno, no estàs informant de realment el que està parlant tothom. Això, fa uns anys, aquest vídeo no hagués corregut d'aquesta manera i com a molt hagués sortit la notícia, però no haguéssim tingut tots l'oportunitat de veure aquest vídeo tan educatiu i tan distret. Llavors, clar, tenim aquí una complicació. Dius, cal veure aquestes imatges? Doncs realment tampoc no... Amb la notícia, si la vols explicar, doncs perquè hi ha veïns que es queixen o el que sigui, ja n'hi ha prou, però clar, tenim aquí una espècie de competència, per dir-ho així, com a periodistes, ja no, com a persones amb les xarxes socials, que és que no pots...
No només els mitjans, sinó les xarxes socials. Recordem un cas aquí, de fet afecta una persona aquí a Sant Cugat, en què a la Universitat de Lleida una parella es va descuidar un pendrive en una sala d'ordinadors i hi havia vídeos personals íntims que van córrer com la pólvora en aquella època que encara no hi havia xarxes socials, però hi havia el peer-to-peer i la gent compartia vídeos. Aquesta gent va haver de marxar de les ciutats on vivien, perquè evidentment els reconeixien, i vull dir que fem un ús tan banal moltes vegades, en aquest sentit, que corren els vídeos abans que pels mitjans, ja els tenim tots, vull dir que és que no cal, no cal esperar-s'hi, i de vegades també els mitjans mantem una mica també aquest tipus de què interessa a la gent, el que està fent, per exemple, en aquest cas una parella, doncs mira, doncs, té públic, i vull dir que de vegades que els mitjans que són tan dolents, vull dir, de vegades confirmen unes actituds, no les fomenten.
No, la notícia va començar sorgint com una persona que es queixava i havia enviat el vídeo al periòdico dient que estava farta de trobar-se amb aquest tipus de situacions, i era una, doncs, d'alguna manera una denúncia ciutadana. Clar, l'endemà tots els mitjans es van acabar sumant des del moment en què va córrer tant el vídeo que TMB va haver de fer alguna cosa i va haver de dir, no, estem buscant aquesta parella per sancionar-los. Em fa molta gràcia perquè han incomplert la normativa del metro. Algun dia vull llegir aquesta normativa. Perquè clar, jo sento, sí, home, no pot ser això.
Jo crec que no ser estàndard.
De totes maneres, a la feina on jo treballo, en el grup municipal del PP, ens arriben vídeos de gent que denuncia de coses que passen a la ciutat. I a nosaltres ens han arribat pornografia pura pels carrers de Barcelona, per la passarel·la, jo recordo un de la passarel·la del Mare Magnum allà, d'una noia despullada totalment amb una espècie de cordes lligada amb una poma aquí, una espècie de poma aquí a la boca.
Perquè era una performance artística.
A plena llum del dia, barrejant-se allà amb els turistes i filmant, i no passa res. Jo la veritat, no, aquestes coses no les entenc.
Hauria de ser un acte promocional de pomes de Girona.
És que de fet és això, a veure, trobar-se una parella, tenir relacions sexuals al mig del carrer, per dir-ho així, tampoc és una cosa nova.
No.
Jo crec que n'hem vist en els parcs, jo els dijous a la nit, per exemple, quan treballava a Catalunya Ràdio, a la zona de davant, a la Diagonal, que hi ha la zona de gespa, la gent quan sortia a festa allà podies veure de tot. Nosaltres des de la redacció veiem des de baralles fins a relacions
directe,
sexuals.
No?
Bueno, jo crec que l'únic que ens va faltar per veure era una petició de matrimoni, però una mica ho vam veure tot.
Bueno, però
no és nou, però ara es difon molt més.
Sí, segons en quina situació, quin ambient, en un parc, et trobessis... Bueno,
clar, i si és un raconet, doncs...
No ho excusaré, ho disculparé, si no se'm tirarà tothom al jugular. Però bueno, diguéssim que minimitzes l'impacte negatiu, no? Clar, el metro, l'andana del metro en funcionament, em sembla que era la parada de Liceu,
sí.
Que a més és com una botifarra, vull dir que no,
pots... no, i a més és que era ben bé al mig de l'andana, jo crec que en el banc del mig de tota l'andana, doncs,
no
clar,
sé,
és que havies de passar per allà, sí o sí,
veus això,
manera.
Doncs a la sorra de la Barceloneta a la nit, i bueno, crec que no li dones la importància que li estem donant ara, no? Perquè, bueno,
jo tinc una idea
que... l'escandalositat de l'andana al metro no és la de sota un pi en un parc, per entendre'ns.
Sí, tinc una amiga que també està molt preocupada per la higiene. Precisament diu que els bancs del metro és el pitjor lloc com...
D'on fer? Perquè jo agafo molt el metro a Liceu, vull dir, paro a Liceu i la veritat no és precisament el lloc més net de...
No, qualsevol estació...
Tampoc són els lavabos de les discoteques o dels bars, sí, i em sembla que també són un escenari bastant...
Però els milions de... Bueno, milers de passatgers que passen per una estació no són els que passen tampoc per una discoteca, és un comentari, Parlant d'educació... millor dit d'ensenyament, o canviant una mica de tema, el dijous passat al Parlament el ple aprovava instar el govern a rescindir els concerts de les escoles que separen per sexe, com la Farga i el Viaró. L'aprovació ha estat possible per la divisió de vots de Junts pel Sí, que ha permès que els vots a favor del PSC, Catalunya Sí que es Pot, la CUP i Ciutadans...
Sí, Ciutadans es van equivocar.
Aquesta reformació es va equivocar
dues vegades.
Són els que van permetre l'aprovació, de fet.
No, de totes maneres, aquí a Sant Cugat ja van votar això, en el plenari.
Ciutadans també?
Sí.
Doncs igual aquesta equivocació ja
per
comença
tant,
a ser...
Per tant, jo aquesta equivocació que van dir, a veure, una persona equivocar-se dues vegades en una votació, però clar, és que aquí hi ha antecedents, els que coneixem el dia a dia dels plenaris de Sant Cugat, doncs va haver-hi una iniciativa que va presentar crec que el PSC i que va sortir endavant amb els vots de tota l'oposició, excepció del PP i Convergència en aquest cas, que es va perdre la votació... com ja deia el PP en aquest cas, 12 vots a 13 del resta d'oposició, i anava en aquesta línia, i Ciutadans va votar a favor de retirar el concert a l'escola diferenciada, no? I per tant jo poso en dubte aquesta equivocació, més que res perquè hi ha antecedents, n'hi ha.
Què penseu de plegat? L'ensenyament aquí a Sant Cugat precisament és un exemple on hi ha escoles que encara no, que escollien el model de separar per sexe, i és un debat també cíclic, perquè està sobre la taula cada X temps i torna a sortir. Com ho veieu?
Bueno, l'educació, malauradament, en aquest país és cíclica. O sigui, cada canvi de govern hi ha canvi de llei d'educació, per tant, no és una novetat que l'educació, malauradament, doncs estigui constantment en moviment, jo crec que en mals moviments, generalment. En aquest punt concret, sí que Ciutadans ha demanat, no?, que es torni a fer una... a repetir la votació, per tant, sembla ser que no serà una mesura que tingui llarga vida. Entenc la separació de vot doncs, de Junts pel Sí, i a més la trobo fins i tot normal i saludable, i en el que i ara hi ha opinió personal, crec que no faria el que demanava, crec que la primera de les votacions, que era ja anul·lar els concerts ja de manera immediata, sinó sí que en el moment que aquests concerts s'hagin de revisar i s'hagin de renovar o no, doncs sí que jo personalment seria partidari de no revisar-los, diguéssim, amb una visió doncs d'una educació compartida entre nens i nenes, una escola cada vegada més inclusiva i on hem de, diguéssim, lluitar contra tota diferència i desigualtat, doncs crec que el camí ha de ser escoles que no separin per sexe, que l'opció de manera privada de pares i mares i sigui, no mai diré res en contra de que la gent pugui optar per la via privada qualsevol model, no? Però en el cas de l'escola concertada o pública crec que no ha d'haver-hi aquesta separació per sexes.
Jo tampoc sóc gens partidària de la separació per sexes, tot i que en això coincideixo amb el Toni, que cadascú ha de tenir dret a triar l'opció que més se digui doncs, a la seva manera de pensar, de voler educar els seus fills. El que passa és que, clar, vull dir, cal definir quin model d'escola realment pública volem i això aplicar-ho no només a la pública, sinó també a la concertada, d'alguna manera, perquè és que si no acabem en situacions que són una mica estranyes i amb aquest debat que ens trobem constantment. Ara, per exemple, també s'està demanant molt el model d'escola viva o lliure, que hi hagi més escoles públiques, n'hi ha molt poques. Doncs igual caldria una mica tornar a dir quin model d'escola volem, que sigui inclusiva, que sigui més o menys lliure, que n'hi hagi algunes que siguin lliures o que no, que s'aparin per sexe o no. Redefinir, bé, ja està prou definit, però també van apareixent nous models, i dir, el model d'escola pública és aquesta i la resta, doncs, privades, i que cadascú esculli una mica l'opció que vulgui o també que pugui. És cert que potser a vegades tu vols una cosa i al ser privada no la pots tenir, però tampoc ho podem fer tot públic perquè segurament acabarien sent públics models que no encaixen amb la filosofia o la línia política del govern o del conjunt, fins i tot de partits. En aquests temes, en la segregació per sexes, no, però en la llei d'educació, per exemple, hi ha força acord. Són temes difícils quan has de triar l'educació dels fills, i jo ho veig amb els meus amics, doncs segur que és una cosa molt complicada, però hem de triar, i si l'escola pública que tenim és una, tampoc és molt lògic que la concertada vagi en una línia tan diferent, crec.
Jo, a veure, en llibertat d'elecció dels pares, d'educació, sí, sempre. Que hi ha, el model aquest d'escola diferenciada és un model com qualsevol altre, que funciona no només aquí, sinó que altres molts països. I de primer nivell, vull dir, a Anglaterra, per exemple, a Gran Bretanya. Vull dir, i per què no pot haver-hi aquesta opció? Vull dir, jo estic totalment en contra de que es retiri el concert, i, bueno, és que... que no entenc és la posició de Ciutadans. Vull dir, aquí, perdona que ho torni a dir, però sí que és veritat que ara diuen que no volien votar en contra, volien abstendre, sembla ser. Però en una qüestió d'aquesta no pots estar a la meitat. O sigui, estàs a un costat o estàs a l'altre. Vull dir, una abstenció aquí no s'entén. Van rebre forces crítiques aquí a Sant Cugat, perquè em consta, quan ells van votar juntament amb tota l'esquerra en aquesta qüestió, i bueno, és el que té aquest partit, no? Que va pues, com més, segons com més l'interessi, segons el moment i en l'entorn on es moguin.
Al marge de l'interès de Ciutadans, el que també es posa sobre la taula, i ho comentaven també l'altre dia alguns professors, és que la natalitat està baixant a Catalunya, vull dir, hi ha un cicle ara que segurament doncs, serà una davallada, s'han tancat línies públiques i el debat també sobre la taula, al marge de la segregació per sexe, en què hi ha institucions o escoles privades doncs, que estan rebent o pagament delegat o un concert, és que si potser cal tornar a remirar el concert o el pacte amb les escoles privades i fomentar l'escola pública, perquè, i això és una crítica que també s'entén des de moltes coordinadores de pares, mares i associacions educatives, en què es descalça, diguéssim, un sistema, una escola pública, i es continua vestint potser a una escola on les famílies tenen més recursos.
Però aquí hem de... Aquí no barreja. Sí, a veure, si estem parlant de problemes de poca natalitat...
No, dic, aprofitant precisament el debat sobre si s'ha de mantenir o no el model amb escoles privades que segreguen per sexes, que això és el que es va votar al Parlament, com que deia, i això passa a l'educació, els debats d'educació aquí són cíclics i canviants contínuament, vull dir, no hem conegut, em sembla, cap llei que hagi prosperat més de no sé quantes generacions.
Crec que fa unes tertúlies enrere, si busquéssim de Maroteca, parlàvem de que, i també ho ha dit el Toni a l'inici de la seva intervenció, com les lleis d'educació són cícliques. Uh-huh. Aquí hem de fer un debat ja d'una vegada per totes i buscar una llei d'educació i ja no es toqui, vull dir, que tinguem un model educatiu doncs com tenen tots els països del món, que pot tenir els matisos segons el que governi, però que l'estructura, la base del model sigui, deixi de ser una baralla política. Uh-huh. Vull dir que perquè és que al final ja no saps ben bé el model, o sigui, comences amb un model, acabes amb un altre, te'l canvien a meitat del cicle formatiu. Això no és seriós. Vull dir, hem de tenir un model educatiu des de què volem fer amb l'escola pública, volem fer amb l'escola cordada, bueno, en global, també les matèries, tot el... O sigui, no pot ser que això sigui que hagin vist la LOCSE, la LOMCE, la llei de qualitat... No pot ser. Vull dir, hem d'estar a una única llei, que si hi ha un pacte d'estat a nivell de tota Espanya, a Catalunya també un pacte entre partits, i que això no sigui l'arma de en castellà diria arrojar-se la
funció.
Exactament, en funció de qui està governant. Uh-huh. A partir d'aquí, jo crec que és compatible tenir l'escola pública, la concertada i la privada. Jo crec que si no existís s'hauria d'inventar, vull dir, perquè tampoc perquè és el que diem, els pares tenen tot el dret a tenir a elegir el centre educatiu que volen pels seus fills, sempre que sigui de qualitat, o sigui, la qualitat sobretot que no falti, ni a la pública ni enlloc. Vull dir, si tu garanteixes això i garanteixes línies escolars en els tres sistemes, doncs, home, jo no crec que no hi hagi problema. Vull dir, digues.
No, acaba que era per...
No, era això, vull dir, jo bàsicament demano una única llei d'educació que prevalgui en el temps, amb independència de qui governi, i demano que es garanteixi la llibertat d'elecció. I a partir d'aquí, jo crec que tot és compatible, vull dir, que l'escola pública tingui els recursos suficients com per poder donar una educació de qualitat a qui la vulgui, i que també hi hagi la concertada, i bueno, les privades ja van a part, no?
Però... Clar, jo en el meu, o sigui, en el món ideal, on els recursos fossin il·limitats, això no passa, per això existeix la política, i és una mica el que deia el Juan, mira, en el moment que baixa la natalitat, per tant no hi ha tanta demanda, hem de tancar línies, home, jo sí que seria més partidari de prioritzar escola pública davant de concertada, en el sentit de que la concertada, malgrat no és el meu model, pot ser una bona solució a l'hora de necessitat de places. És a dir, si l'administració hagués d'assumir la totalitat de l'educació que ara està en mans de concertada i pública, doncs segurament no tindria prou recursos. Ara, per mi sí que hauríem de tendir cap a que la majoria de l'educació estigués en mans de l'educació pública, com un model doncs, que iguali des de la base, i òbviament que iguali amb qualitat. Llavors, sí que aquí les inversions en educació doncs, haurien de ser superiors al que és ara. Torno a dir, en un món on no ens faltessin els recursos, o que malauradament per la baixada de natalitat, que suposo que ningú sorprèn que hagi sigut, doncs comencem a tancar línies, home, prioritzaria no tancar línies de l'escola pública o inversió en escola pública en detriment de la concertada, sentint-ho molt. O sigui, jo crec que l'opció pública i gratuïta és la que sempre hauríem de prioritzar. I pel que fa a tema de llei d'educació, també és un problema en el moment que, com deies, s'ha utilitzat doncs, com a arma política d'uns contra els altres. Segurament, si la deixéssim en mans doncs, de tècnics i pedagogs, doncs, probablement ens hi entendríem. Després vindrien els problemes pressupostaris. Però bueno, jo crec que la religió, no? Ha sigut una de les armes, si ha d'haver-hi religió o no ha d'haver-hi religió, si ha d'haver-hi educació per la ciutadania o no ha d'haver-hi educació per la ciutadania, si ha de... bueno, i així un llarg etcètera, no? Després a Catalunya, doncs amb el plus del model d'immersió lingüística, no? Per tant, tot això fa un còctel polític que dificulta doncs, una llei d'educació estable, com a mínim, diguem-ne estable.
Aquí s'hauria de fer autocrítica a tots plegats, vull dir, perquè... jo crec que en temes com l'ensenyament que no hauria de ser una eina política, però en fi.
Sí, una llei d'educació d'ensenyament d'entrada jo crec que hauria, i vaig a ser molt dràstica amb la manera de dir-ho, però hauria d'estar prohibit aprovar-la que no fos en majoria. O sigui, amb una majoria...
pactada, reforçada, tres cinquenes parts...
No un partit té majoria per un vot i l'aprova perquè ho pot fer. No, és que no pot ser això. Jo només una cosa, escoles públiques i concertades. Clar, jo tampoc no sé, i ho admeto, desconec, no sé per quins motius unes escoles són concertades i unes escoles són privades. El que em sobta, i una mica és el que deia abans, és si tenim un model d'escola pública, doncs que en aquest cas és mixta... el que sigui, concertem escoles que no encaixen amb aquest model, però en canvi d'altres no. És el que em balla tot plegat una mica. No sé, ja dic, desconec el motiu perquè una escola és concertada o no.
Hi ha escoles privades que no volen ser concertades directament. Vull dir que tenen el seu model. Normalment són escoles, doncs potser aquí en tenim a Sant Cugat d'exemples, no? Que tenen línies que igual van amb anglès, van amb un altre model, o alemany, o el que sigui, i tenen el seu propi model. I a partir n'hi ha altres que sí que potser els interessa ser concertades i bueno, s'ajusten llavors a unes condicions, o que és el concert. I...
Des dels 80, en què va començar diguéssim l'explosió dels concerts amb escoles grans com l'Escola Pia, fins als pactes del Majestic, que també van tenir un resultat en la concertació d'altres centres, ha estat simplement, i això és l'objectiu que sempre s'ha marcat des del començament, és alliberar places de l'escola pública perquè tothom hi tingués accés. Vull dir que
no, si està molt bé, on no s'arriba amb el públic, poder cobrir-ho, però és el que dèiem, en el moment en què s'arriba s'ha de potenciar el públic i s'ha de potenciar ajudar a allò que d'alguna manera encaixa amb el teu model. I no, vull dir, és cert, tothom ha de poder escollir, però si dius el model d'escola pública és aquest, a vegades com a mínim se'n fa estrany.
Però no podràs escollir lliurement per una qüestió econòmica. En el moment que una escola concertada, els pares han de fer una aportació econòmica X, cada escola té la seva, doncs ja no estem escollint lliurement. Per això torno a dir, ho puc entendre
no,
des d'un punt de vista
de... No, la concertada és com un terme mig, entre cometes, bueno, és bastant més car.
Però jo ho puc entendre des d'un punt de vista, ostres, necessitem places, corre, no? Hem de córrer. Ara, el model hauria de tendir, ja et torno a dir, hi ha un problema de recursos públics, però hauria de tendir cap a la universalització de l'educació en el model públic. I amb totes les millores que necessita, tot el que tu vulguis. Ho dic perquè és una desigualtat des de la base. O sigui, els nens que poden optar a l'escola concertada són uns perfils, i els nens que opten per l'escola pública poden ser o no d'un altre. Hi ha pares que poden assumir una escola concertada però decideixen portar els seus fills a l'escola pública per una qüestió doncs, de principis o de model pedagògic que els hi agrada. Però d'entrada, o sigui, segur que aquell que no té recursos ja no podrà optar a entrar, no diré noms d'escoles, però a Sant Cugat, en una sèrie d'escoles. I llavors hi ha escoles concertades que tenen un pagament X i una altra que tenen X al quadrat i igualment són concertades. Per tant, tot això és el que a mi em fa ser... o em posa tot el recel en el nivell de parlar doncs, de la llibertat d'escollir o de la igualtat en l'educació. No hi és, no ens enganyem, no ens fem trampes al solitari. Que hagi sigut un model necessari, no dic que no, però tampoc diguem que és un model doncs, que igualitari, això sí que no, en absolut.
Ens queden pocs minuts per arribar a l'hora en punt. Avui el rei tanca negocis, consultes amb Rajoy, Sánchez, Iglesias i Rivera. Uns minuts per parlar del que serà imminent o no, aquestes eleccions el 26 de juny. Feia temps que no en parlàvem aquí a la tertúlia, però com veieu l'escenari? Hi haurà un, no sé, una situació a la catalana, com va passar aquí en últim moment en què ja va haver-hi, diguéssim, ja l'acord, o realment ja donen per tancada la partida i anem a una altra història?
No crec que la situació catalana es pugui repetir.
Eren dos partits només
Que sumaven a més per, hi havia voluntat de negociar i per tant d'arribar a un acord. Aquí no està la situació de Barcelona no serà la mateixa que el que es va donar a Barcelona no serà la mateixa que es donarà a Madrid en aquest cas, perquè allà ja s'ha vist doncs, que hi ha hagut un senyor que no ha volgut des del primer dia arribar a un acord amb el Partit Popular, que és el senyor Sánchez. Vull dir que era amb el resultat electoral invitava a poder intentar la gran coalició, que des del primer dia es va oferir des del Partit Popular. El senyor Sánchez va dir que no, va comptar la complicitat del senyor Rivera, en tot cas, com el seu soci, i ara veurem pues, que tres blocs clarament definits, Podem amb Izquierda Unida, el PSOE amb els seus socis Ciutadans...
Ciutadans ja comença a col·locar-se altre cop una mica al mig.
Ciutadans és camaleònica.
Sí, jo sempre ho he dit, camaleònica sempre
no té problema.
Ciutadans ara ja va dir, bueno, però si no hi ha cor amb aquest...
I el Partit Popular per l'altre costat, no? Però bueno, veurem, jo no crec que tampoc hi hagi gaires variacions dintre d'un mes i poc que queda ja, un mes i mig que queda.
Però veieu un escenari
repartit? Dos mesos estem, dos mesos
sí,
exactes.
Dos mesos, sí.
Veieu les majories o els grups que podrien repetir
el
resultat?
El que sí que estic convençut que hi haurà pacte, passi el que passi a partir al final de juny, quan després de les eleccions, 26 crec que
el
són.
26.
Que també veia data, aquí amb Sant Joan el dia 24 i tal.
I comença a festa major.
Exacte, ho estàvem parlant. Però, en fi, bueno, jo no crec que hi hagi gaires variacions, escons amunt, escola avall.
Puc ser dolenta un segon.
Sí.
Deies, Pedro Sánchez no ha volgut pactar amb el Partit Popular, no ha volgut ni parlar-ne, però clar, llavors m'ha vingut automàticament al cap la resposta de Luis de Guindos l'altre dia quan li preguntaven... com veuria un pacte PP-PSOE, no sé si qui no l'hagi sentit bàsicament es va posar a riure.
Home, en la situació actual és evident, però també et dic una cosa,
clar, no m'ha quedat molt clar si parlava de la situació actual o en general
actualment, vull dir a veure, des del primer dia des de la mateixa nit de les eleccions Rajoy estava disposat a parlar amb el Pedro Sánchez, però Sánchez no ha volgut,
però perquè no tenia més remei.
Com que no tenia més remei? Bueno, però hi havia voluntat de pacte. Com passa a Alemanya, com passa a Àustria, que els grans partits es posen d'acord.
Si de primera fila haguéssim fet un pas al costat.
Però si s'hagués fet això, si hagués passat això...
Per això s'ho pregunta molta gent, també.
Si hagués passat això, això ho fas a partir d'unes primeres converses que no hi han hagut. I llavors t'anteges i veus, doncs igual el PSOE diria, bueno, doncs si podem intentar, però Rajoy fora.
O Sánchez
a fora. Però si no t'assentes a explorar altres alternatives...
La pena és que no ens hi vam jugar res, a les meves prediccions.
Un esmorzar,
crec que va ser. Estupendíssim.
Soc una persona...
Tio, arribes de saber i una mariscada, no? No, a veure, jo crec que no hi ha massa sorpreses, no? O sigui, que el PSOE no pacti amb el PP ho trobo normal, després de tot el que es van arribar a dir, i a més després doncs, dels posicionaments del PSOE durant tot aquest darrer mandat amb qualsevol aprovació del Partit Popular, és normal.
I viceversa,
exacte. O sigui, ho trobo normal. El que no és normal és que el Pedro Sánchez, amb els pitjors resultats del Partit Socialista de la història de l'estat espanyol, vulgui abanderar res, tancant la porta a tot, no? És a dir, m'alio amb Ciutadans, que com diem són camaleònics, també és sorprenent que el PSOE pacti amb Ciutadans després de tot el que Ciutadans també ha arribat a dir i a defensar i que vol aplicar, no és normal, i que no s'estranyi que Podemos no en vulgui ni sentir parlar de Ciutadans, és que ho trobo de veritat, tot ho trobo molt normal el que està passant, o sigui, lo sorprenent hagués sigut arribar a un pacte.
Però per interessos,
tampoc m'hagués estranyat, diguéssim, no m'hagués sorprès, però aquesta situació una mica de vodevil, no ho sé, si algú se n'ha sorprès, que s'ho faci mirar, humilment, li dic.
Doncs aquest era l'apunt sobre l'escenari que tenim ara mateix a la capital espanyola, en relació, doncs, com deien, aquestes últimes consultes que farà el rei durant el dia d'avui. Agraïm la presència en aquesta tertúlia a l'Alfredo Bergua, al Toni Ramon i a l'Ester Castanyer. Gràcies a tots tres per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
Ens trobem dimarts que ve. Nosaltres tornem demà amb la tertúlia Polítics en companyia del Josep Gimeno. Ara els deixem amb el programa Sant Cugat a fons amb la Carme Reverte i tot el seu equip. Siguin feliços. Fins demà.
El gall del monestir.